Avui estem molt contents perquè ens visita a l'estudi de Ràdio Olot el doctor Anton Obrador. Ell és pneumòleg i l'hem convidat al programa perquè demà es celebra el Dia Mundial de Lluita contra el Càncer de Pulmó. Aquest dijous és el Dia Mundial i és un bon moment per la reflexió. Doctor Obrador, què tal? Bon dia i bona hora.
Per moltes campanyes que es facin en contra del tabac i la seva relació directa amb el càncer de pulmó, no ens n'acabem d'en sortir i encara es fuma massa, no?
Sí, sí, actualment és una de les causes més importants del càncer de pulmó, que, com has dit, és el 85% de les persones que fumen, vull dir, poden tenir càncer de pulmó, afecta tant a homes com a dones, les dones, vull dir, t'ha augmentat perquè també han entrat dintre del mercat del tabac, i és una malaltia molt greu perquè 2/3 dels pacients el diagnòstic es fa massa tard. Per tant, haurien de fer esforços per intentar mirar d'avançar el diagnòstic en fases més inicials perquè després podríem tenir èxit en moltíssims pacients.
Jo comentava al principi que el 55% dels casos que apareixen són curables sempre i quan tinguem la sort de detectar-ho d'una forma precoç.
Exacte.
Explica'ns una mica, perquè, Ton, com podem detectar que podem estar incubant un càncer de pulmó? Bueno,
aquest, el diagnòstic en fases inicials és una mica difícil, però hi ha uns símptomes d'alarma, no? És a dir, si una persona que fuma o està en ambients que poden tenir risc de càncer de pulmó, doncs té tos, o la tos que té canvia de la forma que era habitual, o té una tos que treu esputs en sang, això són símptomes d'alarma importantíssims. A vegades poden ser d'una fase inicial i hi ha indicarien que és aconsellable d'anar al seu metge per mirar-ho, no? Per fer les proves adients, per veure si passa alguna cosa amb aquests símptomes. Hi ha d'altres, que és que una persona que no tingui gana, que tingui una pèrdua de pes, que estigui cansada, que tingui ofec, que tingui dolor al pit, però d'elles jo crec que les dues més importants és això, el canvi del tipus de tos o els esputs en sang.
Si vivim en un ambient de fumadors i no som fumadors, és a dir, som fumadors passius, també tenim la possibilitat d'agafar un càncer de pulmó?
Sí, sí, s'ha vist que el corrent de fum que surt del tabac té també els productes tòxics que poden produir el càncer de pulmó i, per tant, el fumador passiu en ambients tancats o oberts també es pot afectar. Per tant, una de les formes de preveure el càncer de pulmó més importants és eleccionar les persones de que no fumin i, sobretot, que no es comenci a fumar a l'adolescència.
És a dir, aquelles persones que han començat a fumar des d'adolescents tenen més possibilitats de patir càncer.
Clar, és a dir, el temps que es porta fumant és molt important. Actualment tenim unes fórmules matemàtiques que poden fer ajudar el càlcul del risc del càncer de pulmó i el temps i la quantitat de tabac que s'ha fumat és importantíssim perquè tinguis més risc perquè tinguis un càncer de pulmó.
Més enllà del temps, també la intensitat, no?, amb què fumem també és important. Amb això també teniu una sèrie d'estadístiques, Ton, que us orienten.
Sí, es pot fumar, vull dir, de forma més intensa. Generalment, una persona que fuma, el cigarro que fuma més intensament és el primer del dia. És a dir, quan un es lleva al dematí, i també el temps que passa des de que et lleves, et despertes al dematí i fumes el primer cigarro, aleshores també això indica el grau d'addicció que tens al tabac. Però un dels cigarros més importants és el primer del matí, que es fuma de forma més intens i et xucla molt més per inhalar aquests productes tòxics. Per què? Perquè durant la nit els elements tòxics que hi ha a la sang que creen l'addicció amb la persona han baixat i, per tant, els tens que tornar a pujar un nivell. Després, l'única cosa que fan els fumadors és mantenir uns nivells periòdics durant el dia i aleshores portar aquest ritme de fumar cada hora, cada dues hores, per mantenir els nivells estables. A la nit tornen a baixar i el dematí els tornem a augmentar una altra vegada i fumant més intensament.
Sí, per tant, el cigarret del matí és el més contaminant, sí o sí?
Aquest és el que fa pujar més els nivells i és el que ens indica a nosaltres, com més poc temps passa de que lleves, que tens més addicció al tabac. Sí, sí, exacte.
I l'últim del vespre?
No, aquest es manté igual que durant el dia. Durant el dia el que fem és mantenir els nivells de droga, vull dir, la sang, i aleshores es manté. Però els primers del dematí és per augmentar nivells d'una forma ràpida.
Sí, sí. Comentaves, Ton, que aquelles persones que han començat a fumar des de l'adolescència són més propenses a patir càncer. Això encara que arribi un moment en què prenguin la decisió de deixar-ho?
Sí, bueno, si una persona, vull dir, un moment donat ho deixa, aleshores, passat 15 anys de no fumar, el risc d'aquella persona és semblant a la persona que no ha fumat. És a dir, tenen que passar 15 anys d'abstinència absoluta amb el tabac perquè el teu risc baixi. Però una persona, vull dir, fumadora, activa o passiva durant a la seva vida, o que porti, vull dir, potents que hagi deixat l'hàbit de tabaco, doncs té risc de tenir càncer de pulmó. Ara, això sí, doncs els hi podem dir als fumadors que passat aquest període de 15 anys el risc baixa, inclús el risc any a any que deixen de fumar baixa també, fins que arriba als 15 anys, que pràcticament és semblant a les persones que no fumen.
Clar, però què poden fer aquelles persones que són fumadores passives, per exemple? Perquè, Ton, no només és perjudicial les partícules contaminants que porta la cigarretxa, sinó que fins i tot l'exposició massiva del fum del paper del propi cigarret, sí, també ens pot perjudicar, no?
Sí, sí. Bueno, jo crec que primer hi ha uns aspectes socials, és a dir, hem de crear l'ambient i l'opinió de que no es pugui fumar en ambients públics, no? Vull dir, en bars, restaurants, això és molt, molt important, no? També educar els joves, doncs que això és un problema de salut molt important i és una addicció. Aquest és el punt més important. Aquella persona que convisqui amb un fumador, el que hauria de fer és evitar d'estar amb el fumador quan està fumant, i aleshores jo sempre explico, deia, doncs, bueno, posar habitacions úniques per a aquestes persones perquè vagin a fumar i que no afectin a les persones, doncs, que no volen fumar i no volen estar afectades a les cases, no? És a dir, el fumador hauria d'aïllar-se si no es vol treure de l'avi, però que no faci mal a les persones que estimen o a les persones que estan pròximes amb ell.
Hi ha alguna cigarreta que sigui bona?
No, cap. Totes són dolentes, totes, vull dir, poden portar, vull dir, càncer, no n'hi ha.
I el tipus de substància que es fuma, hi ha moltes modalitats ara,
sí, sí.
També és contraproduent en tots els aspectes?
Sí, tots, en puro, pipa, tot. L'única cosa que, vull dir, segons el tabac pot ser més àcid o més alcalí, i aleshores pot fer que l'absorció no sigui tant per la part dels pulmons, però que sí que sigui per la part de la boca, no? Aleshores, en aquests casos tindràs més un càncer bucal, un càncer vull dir, a nivell del coll, i amb els cigarretes sí que s'inhala el fum del tabaco fins als pulmons, i per tant tota la via aèria està espurada, i per tant el risc de produir càncer de pulmó és molt més alt. Però tot tipus de tabac i tot forma de tabac, tot pot conduir al càncer de pulmó o de vies més altes.
I aquests cigarrets electrònics?
Sí, aquests, vull dir, s'ha vist que els productes que hi estan posant també poden ser tòxics. El que passa que no es té el coneixement tan important com els cigarros produïts pel tabac. És a dir, s'està estudiant amb els productes que s'estan fumant, però en aquest moment no hi ha evidència científica tan important, però sí que donen problemes per la salut. No sols pel càncer, sinó altres problemes de tipus bronquial crònic que poden tenir aquestes persones per fumar aquest tipus de cigarros. Al cap dels anys veurem si aquests productes a més, vull dir, augmenten el càncer de pulmó. Encara és molt aviat.
Recordo que anys enrere hi havia diferència entre el nombre d'afectats de càncer de pulmó entre homes i dones, hi havia un decalatge. En canvi, ara no. Ara sembla que tant afecta a uns com als altres, sí, pràcticament a parts iguals, Toni.
És a dir, actualment afecta, vull dir, amb homes i dones de forma molt important, vull dir, perquè la dona ha entrat dintre del camp dels fumadors i, per tant, fuma també moltíssim, no? Per tant, ha arribat a que amb els efectes de mortalitat està al primer nivell amb els dos càncers de la dona i el càncer de l'home, no? I, clar, l'home crec que està baixant una mica últimament, però la dona encara es manté a nivells molt alts.
Hi ha alguna franja d'edat que sigui especialment crítica?
Bueno, vull dir, tots aquests problemes de salut, quan una persona, vull dir, porta de 20 a 30 anys fumant, doncs a partir d'aquell moment comença a tenir riscs importantíssims de poder tenir un càncer de pulmó. Per tant, és el temps, el temps i la quantitat de tabac que s'ha fumat, això és el més important. Clar, si una persona, vull dir, comença als 18-20 anys, vol dir que a partir dels 40-50 doncs començarà a tenir risc de tenir aquests problemes de càncer.
El gran problema, Toni, és que és un càncer molt silenciós, no?
Sí, exacte, és un càncer que, vull dir, creix en unes zones que dona pocs símptomes i quan ja el veiem és tard. Per això el més important és intentar preveure que es tingui aquest càncer.
I com ho podem preveure?
Bueno, primer,
si ens trobem bé, eh?
Sí, primer el més important és intentar baixar el nombre de gent que fuma. Per tant, educar a l'escola amb aquest tema i educació a les persones que no fumen, evitant també que se fumi en espais públics. Això és una cosa important. Aleshores, i després posant els mitjans perquè aquella persona fumadora, si ho vol deixar-ho, tingui les consultes d'experts en tabac perquè ho puguin deixar. El tabac, si una persona vol, se li pot donar ajuda i podem baixar molt la taxa dels fumadors. Això és una cosa important. L'altra cosa que també podem preveure és que si una persona és una persona que té un alt risc de tenir un càncer de pulmó, és a dir, una persona que fumi uns 20 paquets o 30 paquets any, que això vol dir que sigui una persona que durant 20 anys fumi un paquet cada dia, són 20 paquets per any, que ja són malalts que tenen risc, doncs amb aquestes persones s'ha vist que anar fent una consulta mèdica especialista en què se li faci un TAC de baixa radiació cada any és molt útil per baixar la taxa de càncer avançat. Això s'ha vist que pràcticament baixa un 20% la taxa en homes i un 33% en les dones. Per tant, és una tècnica útil. Després hi ha unes fórmules que els experts la poden aplicar que poden dir una persona que porti 6 anys fumant o el risc de tenir un càncer de pulmó. I l'altra cosa és que quan tu tens qualsevol símptoma d'alarma, anar amb un metge perquè te pugui estudiar, pugui valorar i si et troba un tumor, aquest tumor avui te pot trobar en fases inicials, però encara que estigui en fases avançades, avui dia es poden fer coses. Hi ha moltíssimes coses que es poden fer i que poden fer que aquest tumor tiri enrere.
Per tant, els tractaments són esperançadors, malgrat tot.
Sí, clar, vull dir, la investigació és molt important, es té que fomentar la investigació amb aquest tipus de càncer, i actualment hi ha tota una sèrie de vull dir, teràpies, que hi ha les clàssiques, però també hi ha unes que són anticossos, que aleshores van contra el tumor, que també ajuden doncs, a millorar el pronòstic d'aquestes persones. Cada any que passa, cada any el pronòstic millora. Per tant, no ens hem de quedar de no fer res, sinó que sí que hem d'actuar, hem d'anar a aquelles persones que en saben de càncer de pulmó i posant-se les seves mans. I aleshores hi ha moltíssimes coses a fer avui dia.
Ton, és potser trist dir-ho, però el fumador quan se li detecta el càncer deixa el tabac immediatament?
Amb els problemes del pulmó costa més. Quan es fa aquest diagnòstic sí que una gran part molt important, vull dir, ho deixen. Jo, en quant a experiència, els malalts se solen espantar més quan passen alguna malaltia cardíaca, per exemple, quan fan un infart, etc., aquests ho deixen més. Quan una persona se li explica que té un problema d'una bronquitis crònica greu degut al tabac, doncs aleshores ho deixa, però els hi costa més, no? Però sí que quan una persona té un càncer de pulmó és un motiu perquè aquest pacient ho deixi. Però n'hi ha alguns que no ho deixen, eh?
Sí, sí. Ton, quin és el missatge que podríem donar coincidint amb aquest Dia Mundial de lluita contra el càncer de pulmó?
Home, i que el més important és que hem d'intentar que s'estimuli les autoritats que facin programes per intentar evitar que els joves fumin i que els grans tinguin també, vull dir, formes per aprendre a no fumar, com fer-ho, i que la investigació cada dia vagi avançant, que es dediquin fons a la investigació perquè cada vegada el pronòstic d'aquests pacients sigui millor.
Dormen bé? Descansen? Senten que el son ha estat reparador? Si no és així, aquí tenen un expert que és l'Anton Obrador, el nostre convidat d'avui, el nostre pneumòleg, que a més és un gran estudiós sobre les malalties de la son des de fa molts anys. Ton, els últims minuts de la nostra conversa m'agradaria que parléssim una mica d'aquesta qüestió, perquè les teves investigacions no s'han aturat, en quin punt estàs ara mateix i com ha anat evolucionant la nostra salut a l'hora de dormir, perquè dormir també és fer salut.
Sí, bueno, nosaltres, vull dir, ja des de fa 5 anys, a la unitat de son del Trueta, estem treballant en millorar el diagnòstic i en baixar les llistes d'espera en quant al diagnòstic de l'apnea del son. Aleshores, hem presentat un projecte europeu que se'ns ha set acceptat, és a dir, en aquest moment portem un projecte europeu que rep fons europeus per un valor de 3 milions d'euros, en què és un projecte internacional. Actualment ja tenim amb aquest consorci empreses de Bèlgica, empreses que estan a Madrid, a Sant Cugat, Barcelona, Girona i Lisboa, que aleshores participen en aquest projecte per trobar un nou mètode de diagnòstic i tractament de l'apnea del son a l'atenció primària. És a dir, estem passant el diagnòstic i el tractament de l'apnea del son de l'àrea hospitalària, que hi ha una llista d'espera que arriben a 6 mesos i un any. És un problema molt, molt important, perquè és una malaltia que té unes conseqüències cardíaques i vasculars importantíssimes amb un 50% dels pacients, i que condueix també a una mort avançada en cas de que no es faci el diagnòstic. Doncs a l'atenció primària és molt més fàcil, augmentem el nombre de les proves, estem formant infermeres en el propi centre d'atenció primària perquè facin una part molt important del diagnòstic i seguiment d'aquests pacients, i tenim empreses tècniques, tecnològiques, que estan fent una plataforma impressionant per poder fer el diagnòstic de la forma més fàcil i aplicant tècniques d'intel·ligència artificial.
De fet, l'apnea del son és d'aquelles patologies més fàcils de detectar, no? Perquè sí, quan ens adormim a qualsevol lloc i en qualsevol circumstància, algunes d'elles especialment perilloses, com podria ser mentre estem conduint, aquí ja tenim un senyal d'alarma inequívoc de que alguna cosa hem de fer.
Sí, sí, vull dir, hi ha una part important, aproximadament un 25-30% dels pacients que tenen somnolència durant el dia, en risc d'accidents de cotxe. Hem de tenir en compte que el 25% d'accidents mortals de trànsit tenen que veure alguna cosa la somnolència del conductor. És un problema molt greu perquè és un accident sense frenades, s'emporta tot el que hi ha endavant, i també té unes conseqüències cardíaques en quant a produir infarts, accidents vasculars cerebrals, arrítmies, embòlies, etc. Diagnostiquem aquest pacient a temps, el podem evitar aquests problemes i conseqüències molt importants pel pacient i per la salut pública.
Ton, al llarg de la nostra vida, sempre en algun moment o altre tindrem una alteració del son? Tindrem algun problema relacionat amb la son, més enllà del no dormir? Però
actualment és a dir, s'han fet enquestes i aleshores el 40% de les persones de tot el món en algun moment tenen algun problema de son. Els problemes de son són molt amplis, no? És a dir, la persona pot tenir insomni, pot tenir apnea del son, pot tenir problemes de que treballa de nit i aleshores això li dona problemes, que són alteracions del ritme circadià, persones que mouen les cames de forma molt intensa i això també els dona problemes, i ja són molts els problemes, no? El més important, el que afecta més persones, és la apnea obstructiva del son, que afecta, i no és una cosa menor, el 25% de les persones, és a dir, de cada 4 persones, una. I això és molt important. És a dir, se sap que actualment al món hi ha 900 milions de persones afectades per apnea del son, i d'aquestes, unes 450 milions tenen una apnea del son en risc de patir una malaltia cardiovascular, que si podem fer el diagnòstic a temps, l'ajudarem a obtenir una millor vida i un pronòstic millor.
Aquí a l'entorn també juga un paper important, no? La família, la parella, no? Perquè és la que segurament sí, ens pot escoltar de nit, sí, i pot veure si realment estem respirant, sí, com toca o no.
Això és una cosa curiosa, eh? Generalment les dones senten els seus homes roncar. En canvi, els homes no els senten gaire, les dones roncar, no? Els hi costa una mica portar-nos, no? Les dones són molt afectades. A part, les dones tenen una sèrie de símptomes una mica diferents. És a dir, els homes tenen més problemes de somnolència i les dones tenen més problemes d'insomni i inclús de problemes psiquiàtrics que es tracten reverten el tractar i milloren el tractar l'apnea del son. És a dir, varia amb el secte, però sí que l'escoltar una persona a la nit que ronca i que fa parades, això és un valor molt important per arribar al diagnòstic de l'apnea del son.
Doctor Anton Obrador, pneumòleg, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina feta. L'esperem un altre dia, que vagi molt i molt bé.